Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
Què tal, arlequinats? Com esteu? No diré què tal l'estiu, que si no el Sergi Parc m'estira de les orelles, però vaja, des de fa setmanes, amb aquest impàs, amb aquest període entre temporades, hi ha menys versions del Motel Suís, per què no dir-ho, de les que ens agradaria, tot i que déu-n'hi-do. També l'activitat al voltant del Centre d'Esport Sabadell que vam tenir ahir a la tarda entre la Nova Creu Alta, de seguida en parlem, i també amb la Federació Espanyola de Futbol, decidint la distribució dels dos grups de la primera red. Sergi Garcés, què tal? Com estàs? On guia torri?
Doncs amb ganes de començar a explicar cosetes.
Egunon també, Sergi Parc. Què comença avui, l'estiu, deies?
Hola, Adri, no tinc idea. El que sé és que fins ara no era estiu.
Avui comença l'estiu.
Com sou, per aquestes coses? Quin grup que ens ha quedat, Sergi Garcés, més maco?
Doncs sí, i sobretot perquè va haver-hi aquest factor sorpresa que no esperàvem, o com a mínim jo no m'ho esperava, i va fer que fos una alegria doble, triple, bé, i encara avui no me'n sé venir del que ens ve per sobre.
Avui amb el Sergi Parc repassarem una mica la llista del que podia haver estat i no ha estat, afegiria jo, afortunadament, ni que sigui per logística, i el que finalment serà, és a dir, la llista, Sergi, dels 19 equips rivals del Sabadell a la segona edició de la primera ref.
Dius que sortiu beneficiats, no?, els que us toca viatjar acompanyant al centre d'esports.
Home, el viatge segur, el futbol ja ho veurem, però en viatges crec que no hi ha cap mena de dubtes, encara que diuen que jo per gustos els colors, Adri, jo ja et dic que, bé, ara mateix ho hagués signat amb els ulls tancats i més veient quina era la segona proposta.
A més, hem fet ja la ruta del pescaito frito en un any i llavors ara toca la de pinxos
sí,
a l'altre, no?
Sí, això t'anava a dir, que ja ho heu pedit en les vostres cars, no?, durant aquesta temporada, el que és viatjar cap al sud. En tot cas, va, anem amb aquesta nova configuració de la primera ref, el Sabadell, el grup 2. Doncs li tocarà enfrontar-se amb la resta de catalans, el Barça Atlètic, el Nàstic, el Cornellà, els de la Comunitat Valenciana, Castellón, Alcoyano, aquí les novetats, el Dense, la Nucía, Intercity, un murcià, el Real Murcia, i l'Atlètic Balears. Fins aquí el que es podia preveure, no?, per dir-ho així, equips del corredor mediterrani, equips més o menys coneguts, més enllà dels que han ascendit des de segona ref. I, a més, tots aquests equips estaven en les dues opcions que hi havia sobre la taula ahir en la reunió dels clubs de la primera ref. I a partir d'aquí, les grans novetats, Adri, tocarà anar cap al nord, en aquest cas, per jugar contra el Numancia de Sòria, és a dir, un equip de la comunitat autònoma de Castella i Lleó, un navarrès, l'Osasuna Proveses, tres de la Rioja, els dos logroñeses, la Sociedad Deportiva i la Unión Deportiva, i el Calahorra, els bascos, Amorebieta, els filials de Real Sociedad i Atlètic de Bilbao, i el Real Unión. Per tant, aquests són els equips, els 19 equips, que configuraran el grup 2 de la primera ref més enllà del centre d'esports.
I el que podia haver estat, per mi, com a novetat, més enllà de broma o no broma, de places per visitar, etc., és que t'estalvies dos equips que venen amb un paracaigudes molt gran, perquè és veritat que la Morevieta i la Real Sociedad B venen de segona divisió, però amb la mateixa ajuda que tenia el Sabadell l'any passat, en el cas de l'Alcorcón, amb la d'anys que portava segona divisió, doncs l'ajuda va en la línia de les temporades que porten allà, i també el Fuenlabrada, que també cau i que te l'estalvies d'aquesta manera, i fins i tot si anem més enllà, equips que venen per sota però que no descobrirem ara el seu potencial com el Córdoba, o viatges fotuts com anar fins a Ceuta, doncs tots aquests no és per avançar-me i fer un petit spoiler del que diràs ara, però com a mínim en la part esportiva ens els estalviem.
Sí, bàsicament una mica el que dius tu, és a dir, l'altra opció hauríem de treure tots aquests equips del nord i hauríem de posar doncs els de la zona sud, que incloïen els andalusos Linares, Córdoba, San Fernando, Algeciras i Balona, el Ceuta, que aquí també déu-n'hi-do el viatge que li hauria tocat al Sabadell, i tres madrilenys, l'Alcorcón, el Fuenlabrada i el Real Madrid-Castilla. Per tant, doncs això, el Sabadell s'estalviarà un bon grapat de quilòmetres amb la nova configuració, i per dir-ho fàcil, Adri, per fer el resum ràpid, bàsicament, en el nou grup 2, pel Sabadell, entren en escena equips del nord, desapareixen els andalusos i no hi haurà miniclàssic perquè el Real Madrid-Castilla va parar amb la resta de madrilenys al grup 1.
Doncs mira que era fàcil de fer això, que no hi hagués miniclàssic, i hem hagut d'esperar un any, però vaja, al final no hi ha hagut cap mena de problema. Sergi Garcés, a tot això, un únic vot la diferència entre una opció i l'altra. Vine a 19 i la teva estimada Real Sociedad, que va ser la única, amb el seu filial, evidentment, que no va votar i que, per tant, va donar la victòria a aquesta opció.
Sí, bé, ahir era el dubte, no? Ja et dic que la cosa anava molt ajustada. De fet, ens deien des del Centre Esport Sabadell que amb les gestions que s'havien fet, allò per intentar saber una miqueta, per avançar què passaria, que no acabaven de sortir els números. Finalment va haver-hi aquest punt de sorpresa. Com dius, el representant de la Real Sociedad, o del seu filial, que no va emetre el vot, i avui teníem, com a mínim, la rumorologia que parlava que precisament podia haver hagut algun error de comunicació entre la Federació Espanyola de Futbol a l'hora de canviar l'horari de la votació i els representants del club donostiarra, i que podria haver-hi fins i tot una impugnació o reclamar que repetís la votació. El que passa que estem en aquesta situació. Si pressuposem que aquesta repetició es donaria perquè la Real no està d'acord amb la distribució de vot, o amb la distribució de grups, per ser més exactes, la cosa, en el pitjor dels casos, Adri, quedaria 20-20. Que ja té nassos també aquest 50%, i veuríem la federació que acaba decidint. Jo crec que no es tocarà res. De fet, no sé, i no m'atreveixo tampoc a dir-ho amb la boca molt plena, que la federació, sent com és, no ha de tocar massa cosa, i que en cas de que accepti el vot del Sanse, per dir-ho així, i que es produís aquest empat, em diu el Nas que un cop havent anunciat tot plegat, difícilment es desdiguin a l'hora de canviar configuracions i a l'hora de canviar la distribució.
Jo, Sergi, també ho veig difícil. Dit això, sabent el show que ens ha oferit aquesta primera ref durant aquesta primera temporada, tot podria passar, i simplement dir que no té res a veure amb el tema de la votació i d'aquesta problemàtica, no?, amb la Real Sociedad B, però en el comunicat de la Federació Espanyola deixen clara que dicha estructuració, diu literalment, posee caràcter provisional, pues queda pendiente del cumplimiento de la inscripción efectiva en la competición de cada uno de los 40 clubes.
Sí, va més en la línia dels clubs, a veure què passa amb alguns. Recordem que tenim, per exemple, a dia d'avui la Unió Esportiva Cornellà, sense anar més lluny, que no sabem encara on jugarà, però sí que queda oberta, sí, sí, que pugui haver-hi qualsevol modificació, que es puguin treure de la màniga, eh? Són capaços d'això, sí, sí, sí. i de qualsevol altra cosa. Jo em temo molt que un cop anunciat de la manera que es va anunciar, pot haver-hi canvis, però dubto que hi hagi ara un tornem a començar. M'estranyaria molt, però insisteixo, com la federació mai pots donar res per fet.
No, jo també ho dubto, però simplement em fa gràcia que en aquest comunicat posen en negreta caràcter provisional. Simplement això, ho deixo caure aquí.
Jo crec que és més un tema burocràtic que no pas una altra cosa, i fins a on sabem no hi ha hagut cap mena de comunicació oficial al voltant d'aquest suposat error burocràtic que tindria la Real Sociedad B, en aquest cas amb la federació. I a tot això, el Centre d'Esports, què en pensa d'aquesta distribució de grups? Està satisfet? No? Escoltem el que comentàvem ahir, només saber la distribució de grups amb un dels seus representants, amb el director general del conjunt arlequinat, en Bruno Batlle.
Jolie nana,
Bruno Batlle, director general del Centre d'Esports, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, Adri.
Anirem al nord. Canvia la proposta de grups de primera ref, ja definitiva. No sé, abans de valorar-la, si us ha agafat fins i tot per sorpresa.
Sí, la veritat és que no sabíem com aniria. Sí que hem fet algunes trucades aquest matí per saber quina era, doncs, la idea dels clubs. Evidentment, els clubs catalans sí que tiraven més cap al 2, però bueno, hi havia altres que no sabíem, amb la qual cosa, doncs sí, una sorpresa.
I aquí està la barreja entre la vessant esportiva d'una banda, la logística o l'econòmica, fins i tot per l'altra. Per la part esportiva, no sé si compensa o no, ara t'ho pregunto, però per la part logística, sense cap mena de dubte, sí.
Sí, sí, per nosaltres l'opció 2 era la millor, sens dubte. Hi ha un tema també econòmic pels desplaçaments, i sobretot també que la nostra afició, doncs, pugui gaudir dels partits. És molt més fàcil, doncs, que vagi a molts desplaçaments aquesta temporada, i sabem que a la nostra afició li agrada, amb la qual cosa, contents.
És veritat que tindrem descendits a la Morevieta, al filial de la Real Sociedad, però al final l'altra proposta estava al Córdoba, ens l'estalviarem, també al Castilla, al Alcorcón, al Fuenlabrada. És un pèl menys potent aquesta divisió de grups o no?
Bé, no m'atreveria a dir-ho menys potent. Jo crec que serà un grup molt competitiu. La primera ref ha estat molt competitiva aquesta temporada, Tampoc sabem doncs, els equips alacantins quina inversió faran aquest any, sembla que serà important. Tenim equips bascos i navarresos que també doncs, sabem que faran bones plantilles, uns quants filials, amb la qual cosa no m'atreviria a dir que és més senzilla, però evidentment ja només pel tema logístic estem contents.
Fins on es pugui explicar, evidentment hi ha moltes coses a millorar de la primera edició de la primera ref i això es nota en el dia a dia, ara deies, no? Parlant amb un club i amb un altre. La comissió com ha anat en aquest sentit? No sé si s'han llançat algunes propostes, si s'ha recollit algun guant o quina sensació teniu 3 minuts després d'haver fet la trobada telemàtica.
No, avui ha estat molt curta, ha estat bàsicament la votació, perquè en principi havia de ser aquest matí, finalment ha estat a la tarda i s'ha reduït a que votessin tots els clubs.
L'estrany, per cert, és que evidentment sabíem que el funcionament era primer els presidents de les territorials i després es llançaven diferents propostes, però que la nord-sud no hi ha manera de tenir-la sobre la taula, no? Que al final logísticament ha sortit una, que fins i tot excepte Palma pots anar a tocar a totes, però l'any passat ja ens ho pensàvem i no hi va haver aquesta opció i aquest any igual.
Doncs sí, el que sí s'ha dit a la reunió és que ho havien treballat molt, que havien mirat totes les opcions possibles i aquestes eren les dues millors.
Acabo preguntant-te pel futur immediat a nivell esportiu. Es continua treballant, deia el president, que demanava un punt de paciència perquè es continuava fent feina. En quin punt es troben, sobretot figures claus, no? De l'entrenador, del director esportiu? Com diem sempre, l'estiu comença a fer aquest xup-xup i l'aficionat vol això, no? Que hi hagi moviments, o com a mínim que els moviments es coneguin, transcendeixin. Ara toca feina de portes endins.
Totalment no, i jo també vull que hi hagi moviments. Al final desitgem començar a moure'ns, però com deia el president, cal tenir tota la informació per passos en ferm i fer realment el que podem fer. Així que bueno, treballant molt, és veritat que aquesta incertesa doncs no sempre és fàcil, però treballant per quan doncs, puguem engegar-ho tot, doncs, avançar el més ràpid possible.
La distribució de grups canvia alguna cosa d'això, en el sentit de saber que seran menys costos, etcètera?
Bé, no com a tal. Sí que és veritat que jo crec que ajudarà. Podem fer tots els desplaçaments a priori amb bus, excepte Mallorca, que evidentment hem d'anar amb avió, però bé, no canvia molt en aquest sentit.
I l'última, us heu marcat algun timing? Teniu prevista alguna data límit de dir posarem fil a l'agulla abans de, o això és molt difícil de dir-ho ara?
És que marcar-nos un timing, al final el timing és que en tinguem clar el que podem fer i fer-ho el millor possible.
Bruno Batlle, gràcies.
Gràcies a tu, Adri.
Ens hi haurem d'acostumar a escoltar aquest Free From Desire de Gala. Sergi Garcés, la vols presentar tu o no?
No, ja està presentada i ja està cantada i ara ja només queda que la gent també se la faci seva en les celebracions dels gols.
Bàsicament, ahir tocava triar cançó per festejar la nova Creu Alta des de la megafonia als gols i sonarà tot això. T'agrada Sergi Parc o no?
Està bé.
Sense més, eh?
Sí, el somriure maliciós per sota el nas.
Quedarà bé quan es marquin els gols, sí.
Teniu en ment l'Eurocopa del 2016, no?
Home, així si preguntes em ve al cap, però tampoc és una cosa que el despertar sigui el primer que em ve a la ment.
Per Harry Kane?
No. Irlanda del Nord? No, eh?
No.
Doncs vinga, va. Imagineu-vos la nova Creu Alta ara, eh? Això era Irlanda del Nord, a França, a l'Eurocopa del 2016, amb Will Griggs, que jo crec que Will Griggs és un futbolista que va passar la història per aquesta cançoneta i poca cosa més, però déu-n'hi-do les reproduccions. Per exemple, a iTunes va arribar aquesta cançó, la versió de Will Griggs, a ser top 7 a tot el Regne Unit, tot i ser només d'Irlanda del Nord, i per exemple aquesta que escoltem ara, 500.000 de reproduccions a YouTube, que no està malament, havent-la penjat fa un any i poc, o sigui que al final la cançoneta s'enganxa, Sergi.
Sí, a veure, i personalment de les quatre opcions, que no eren dolentes, ni molt menys, algunes fins i tot molt recomanables per portar el cotxe, per mi, futbolísticament parlant, és una molt bona tria i en aquest cas bona la decisió de tots els socis que van votar i que van participar a l'enquesta plantejada des del club.
Perdona, amb Harry Kane també hi havia la versió, eh? T'ho dic, que era Harry's on fire.
Si la vols cantar tu mateix,
No, però
un moment, anem a posar de fons la de...
La propera pot ser aquí a l'estadi, la de Jacobo, eh? Si tot està
bé. Jacobo is on fire.
Anem a provar-ho, va. T'animes o no, Marc?
No.
No hi ha manera, home. Mira que jo li estic llançant aquí per sota, però no hi ha manera. Ni Jacobo ni res. Dèiem, Sergi, que tot això ahir, en una presentació que coincidia justament en el temps amb la distribució de grups, amb aquesta comissió de la primera ref, i que, de fet, vas conduir tu, et sembla que comencem allò, tria la teva aventura, per la part esportiva i després anem a la campanya de socis, o com prefereixes, Garcés?
No, va bé. Tirem per la esportiva, ara mateix.
Doncs escoltem primer de tot Esteve Calzada, el president, parlant una miqueta d'aquest compàs d'espera que més d'una vegada ja hem comentat aquí a Ràdio Sabadell, i de seguida amb el Sergi Parc tindrem també una mica de tempos, de timings, de com estem comparat, per exemple, amb la passada temporada. Abans, Esteve Calzada comentant, entre altres coses, que Pedro Munitis té propostes sobre la taula.
Tenim diferents escenaris oberts i, com jo sempre he dit, vull ser ambiciós però també vull ser realista, i el que les instruccions que he donat és que no donem passos fins que no tinguem clar exactament de quin pressupost disposarem. La gent amb la que parlem, començant per cos tècnic, és el primer que ens pregunten, no? Si fas una proposta a un entrenador, i en aquest cas a Pedro Munitis, que ja us puc confirmar que evidentment li hem fet una proposta, però estem pendents també de saber de quin pressupost disposem, i s'està treballant en tots els escenaris possibles. Per la nostra forma de ser, no prendrem riscos o no farem inversions de les quals no tinguem els ingressos assegurats, i per tant us demano una mica de paciència.
Demanava paciència Calzada. Parc, primer de tot, repassa una miqueta timings de l'any passat i d'aquest, i de seguida demano també la valoració, l'opinió del Sergi Garcés.
Mira, avui que és 21 de juny, fa exactament un any que Miguel de Ita va ser confirmat com a nou secretari tècnic del Centre d'Esports. Per tant, aquí queda aquesta efemèride. Més enllà d'això, anem a repassar, com dius, aquests timings de l'any passat. El Sabadell consumava el descens a Anduba el passat 31 de maig del 2021, i el dia següent, l'1 de juny, compareixia Esteve Calzada per fer balanç, cosa que ja ha fet també el màxim mandatari arlequinat fa qüestió de dies. El dia 3 de juny es donaven a conèixer la composició dels grups de la primera ref, de la temporada 21-22. És a dir, que aquí també els timings són molt diferents, perquè ara el decalatge és d'unes 3 setmanes. El 9 de juny, Ràdio Sabadell avançava que Antoni Hidalgo i José Manzanera pilotarien la nau com a entrenador i director esportiu, respectivament. Una setmana després, el 16 de juny, compareixença de Bruno Valle i José Manzanera per parlar del projecte esportiu. 18 de juny, compareixia Antonio Hidalgo un cop confirmada la seva renovació. I, finalment, el 25 de juny, el Sabadell anunciava el seu primer fitxatge de forma oficial. Era Joseba Muguruza. Per tant, aquests són els timings. Dit això, Adri, és a dir, a aquestes altures, el Sabadell ja tenia entrenador, director esportiu, secretari tècnic, i estava a pocs dies d'anunciar la seva primera incorporació. Però també és veritat que el Sabadell aleshores va acabar la temporada el 31 de maig, aquest any més o menys també per les mateixes dates, però la primera ref... Sí que és cert que amb els play-offs es va allargar un parell de setmanes més, i per tant no sembla que hagi passat tant de temps. De fet, amb la composició de grups hem vist que l'any passat es van configurar el 3 de juny i aquest any va ser tot just ahir. Per tant, també hi ha aquesta diferència per posar aquest asterisc, per dir-ho així.
Garcés, a mi em va sorprendre perquè tenia la sensació que s'havia demorat molt més l'any passat, i en canvi anem bastant més tard de la temporada anterior.
Sí, i ja l'any passat ens va, com dius, ens va semblar que la cosa anava tardia, i aquest any, les coses com són, com recordava el Sergi Parc, no? Aquestes alçades, tu ja sabies qui era l'encarregat o el responsable de dirigir la nau des de la banqueta, qui eren els dos responsables d'aquesta parcel·la esportiva en la figura de la continuïtat de José Manzanera, i amb l'arribada, avui fa 365 dies, de Miguel de Ita. I avui en dia, de totes aquestes tres figures, només per posar l'exemple, tens el secretari tècnic, Miguel de Ita, avui complint un any, tot i que hem de recordar que si no hi ha novetats, Adri, en una setmana mal comptada, 10 dies, ja no arriba, se li acaba el contracte a ell i a d'altres responsables o altres peces de l'engranatge esportiu del club, des del responsable de l'entrenador de porters, al preparador físic, a recuperadors, bé, etcètera, etcètera. I, sobretot, que no tens encara l'entrenador, tot i que ahir confirmava el president el que ja havíem dit en un altre motel suís aquí, aquesta oferta damunt la taula de Pedro Munitis, i potser per mi la part més, entre cometes, que més s'ha vingut avall, que és la figura d'Elvis Coca, aquest director esportiu que semblava molt ben encarrilat per ser el nou responsable de l'àrea esportiva i que ara no m'atreveixo a dir al 100% que s'ha anat a Norris l'operació, però sí que sembla cada cop més allunyada la figura d'aquest director esportiu que sortiria del Mirandés, no per acabar a la nova Creu Alta, hem de dir-ho, amb una oferta molt superior, tot apunta que acabarà anant a l'estructura esportiva del Futbol Club Barcelona. Per tant, aquí espera aquesta figura o aquesta operació, veurem si el Sabadell la redirigeix cap a una altra via o directament es queda, com també hem apuntat en altres ocasions, a mantenir aquesta estructura amb Miguel Deita per un costat, Bruno Batlle, director general, per un altre, els responsables del Consell d'Administració com a responsables, tots ells, valgui la redundància, de la gestió i de la composició de la plantilla de 22-23.
Som del Sabadell, és aquest orgull. Hem recuperat l'orgull, ho diem amb moltes ganes. L'altre dia Genís García m'envia una foto del pati del col·legi i em va dir, mira Anna, quantes samarretes tinc al pati del col·legi, no? Com podem dir, caram, es nota aquell canvi. Per tant, aquest orgull de pertenença a uns colors, a un equip com aquest i a un club històric.
I a tot això, com dèiem abans, ahir es presentava la campanya de socis 22-23 amb la xifra d'abonats de l'últim curs amb 5.413 carnets. L'objectiu, diu Esteve Calzada, no vol xifrar una quantitat rodona, allò de superar els 6.000, etc., però sí, com a mínim, batre aquesta última quantitat total de socis de la 21-22.
La xifra exacta que digui tampoc és la clau, no? Jo el més important és que està molt clar que aquest club està molt viu i que volem maximitzar aquesta xifra i com a mínim superar les de l'any que ve. És que no vull que sigui, si dic 6.000 semblarà poc si ens quedem amb 6.000, no? I potser en podem fer més i tot, no? Jo crec que el més important és aprofitar per recordar la importància que té el soci per tot el que estem fent. I ja quan vam arribar ja vam explicar que volíem posar el soci al centre de tot el que volíem fer al club. I si jo crec que si alguna cosa està clara és que això ho hem aconseguit.
Paraules majors, Sergi, tant Parc com Garcés, si arribem tant de bo que sí als 6.000 abonats, si ja aquest any se'n va una quimera arribar als 5.000, i s'ha batut els 5.400 fins i tot, jo 6.000 em sembla una quantitat ja de les més importants de tota la categoria.
Sí, semblava un impossible, el 5.000 ja ens semblava una autèntica bogeria, s'ha superat, més enllà, fins i tot ja es feia la broma un altre cop, més enllà de mascotes, animalons i etc, s'ha superat aquesta xifra, crec que més creix, dels 5.000 abonats. I fins i tot em va fer gràcia, per no dir il·lusió o digue-li com vulguis, quan el president deia, no vull dir 6.000, no fos cas que al final arribem a 7.000 i m'hagi quedat cura amb el pronòstic. Però bé, crec que més enllà dels desitjos, com dius, superar la xifra dels 6.000 seria bé, per tenir-ho molt i molt en compte.
Què destaquem més de tota la campanya, tot això?
Doncs per mi el titular seria que es mantenen bona part dels preus, o com a mínim es manté aquesta oferta, sobretot centrada en el Gol Sud, en la grada Lino, dels 95 euros que tanta fortuna va fer l'any passat, en el sentit de tanta resposta positiva, no només del futbol base, sinó també de representants d'altres clubs de futbol de la ciutat i de l'esport en general, però aquesta xifra dels 95 euros per veure tota una temporada em sembla una quantitat més que accessible per la gran majoria, i que de la resta sí que hi ha algunes petites variacions a l'alça de preus, però crec que estem parlant, Adri, en el pitjor dels casos, 5, 10 euros, 15, en el pitjor dels casos, respecte a la temporada passada, on, recordem, molts preus estaven bloquejats o congelats perquè veníem de la pandèmia, perquè fins i tot es va poder acollir la gent al 50%, a la rebaixa del 50% dels abonaments. Bé, em sembla unes quantitats, unes xifres assumibles com per assolir aquest repte de superar el 5.413.
Amb l'eslògan de Viu la bogeria arlequinada, amb el hashtag Som del Sabadell a través de xarxes socials, amb música urbana sabadellenca, els 31 fam, ahir en aquesta presentació, insisteixo, conduïda pel Sergi Garcés a la Nova Creu Alta, hi ha més d'un centenar de seguidors a les graderies, i amb altres temes, com per exemple els carnets Vipor per les llegendes, pels veterans, amb més partits de la història del centre d'esports i també pels que porten més de 50 anys de fidelitat traient-se el carnet del Sabadell, o el 120è aniversari, que es complirà el 2023 i que també gaudirà d'actes commemoratius. Per cert, que hi havia unes xifres que des de la distància de vacances el tenim al Pau Vitoria ens havia llançat, i gairebé que les recullo ara per acabar de manera gairebé cíclica el que havíem començat avui, aquest tercer motel suís, que és allò de les distàncies del Sabadell aquesta pròxima temporada. Sergi Parc, no sé si les recordes, però al final el viatge més llarg és el de Lezama, i les tenia per aquí, ara les estava recuperant. 616 quilòmetres, estem parlant que Sanlúcar de Barrameda i San Fernando era el doble aquesta temporada, i en canvi anar al camp del Bilbao Athletic serà l'estadi més llunyà d'aquesta 22-23, i si et pares a pensar, passem de fer anada i tornada 16.000 quilòmetres que farem als 22.400 que hauríem fet amb l'altra proposta, o sigui que jo crec que al final, per molt que el Sabadell tampoc és el que tingui menys quilòmetres de tot el grup, perquè al final hi ha 12 equips que en faran menys que el Sabadell per on estan distribuïts, per on estan ubicats a la península, però són xifres que parlen per elles soles, eh?
Sí, 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 totalment. De fet, hi havia un compte de Twitter que havia fet aquí la comparativa dels equips de la primera ref, de quants quilòmetres havien de fer, i realment els del grup però surten guanyant.
S'havien descuidat per això, que no només has d'anar, que després has de tornar també dels estadis.
Sí, 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 havien calculat la distància només d'anada, com dius, però al final és això, que el Sabadell s'enfila cap als 16.000 quilòmetres i, com dius, doncs surt guanyant... respecte a la temporada passada i respecte a equips del grup 1, perquè recordem que al final en el grup 1, doncs, equips andalusos hauran de viatjar, en lloc a Catalunya, hauran de viatjar, per exemple, cap a Galícia, que al final més o menys a distància ve a ser el mateix. I, per exemple, els equips gallecs, que també els tocarà anar cap a Andalusia, doncs el Racing de Ferrol haurà de fer més de 12.000 quilòmetres, el Deportivo tres quarts del mateix, per tant, d'anada, insisteixo, per tant, amb la tornada uns 25.000. La diferència és important, així que el centre d'esports, com a mínim logísticament parlant, segur que surt guanyant de cara a la temporada que ve.
Recollim els estris o teniu alguna cosa més? Garcés, Parc?
No, ara mateix esperant novetats, esperant que hi hagi notícies tan aviat com sigui possible.
No, jo estic molt a gust aquí, però en principi està tot dit ja, no?
T'animes un altre cop o no?
No, tira, va.
Que vagi molt bé, fins ara.
Adéu.
Més Motel Suís, quan hi hagi informació, ja ho sabeu, el podcast de l'Hotel Suís aquí a Ràdio Sabadell.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.